mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Hola de nuevo, soy Antín Teruel en Mediodía COPE más Castellón, la 1:07, casi 8 minutos. Y este martes 23 de julio, en Pueblos COPE, con Congelados Dil de Casa y con Comauto Sport, Raúl Puchol nos está demostrando por qué Villarreal es ciudad educadora. Pero antes de continuar con él, vamos a dar una ojeadita a las portadas de la web. Empezamos con castellóninformación.com y la noticia del día es esta. La Diputación Provincial de Castellón rescata a Morella con el suministro de agua potable durante el sexenio. Y queremos saber el tiempo, lo que nos deparan las próximas horas, y lo mejor es ponernos en contacto con AEMET para que nos diga Laura Vila cómo va a estar el tiempo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy suben las temperaturas máximas y marcarán 32 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinarós. Tenemos tiempo estable con cielos poco nubosos o despejados y el viento es del sureste moderado en el litoral y del sur flojo en el interior. Mañana las máximas se mantendrán en valores similares con 33 grados en Castellón de la Plana y 30 en Vinarós y las mínimas subirán y marcarán 24 grados en Castellón de la Plana. Mañana predominará el cielo poco nuboso o despejado, aunque por la tarde se darán intervalos nubosos de evolución diurna en el interior y el viento será flojo variable, pero tenderá al mediodía a viento del sureste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y en nuestra página web cope.es/Castellón destacamos que los regantes salvan la campaña citrícola, pero avisan para la siguiente. Riego solo 2 días. El presidente de FECOREVA, Pascual Brock, apunta que se está trabajando para asegurar los recursos hídricos para la naranja hasta final de año. Y que Burriana creará una nueva playa en Santa Bárbara. El Ayuntamiento de Burriana creará una playa en Santa Bárbara financiada por la Generalitat Valenciana. Pues así están las cosas este martes 23 de julio. Y siguen avanzando las obras de las zonas de bajas emisiones en Castellón. Se están realizando trabajos en el eje de Clavé. Hay cortes parciales en las calles Arrufat Alonso, Plaza Clavé y San Luis. El Ayuntamiento de Castellón te informa que el acceso a la Ronda Mijares y al parking de Huertos Hogueros con Avenida del Rey se realiza por las calles Dolores y Amadeo I. Están cerradas las calles San Félix, Luis Vives, Temprado, Navarra y Trinidad. Toda la información la tienes en www.castelló.es.
Los meses de verano en COPE nos convertimos en radio viajera, contando lo más típico y tradicional de nuestras comarcas. Pueblos COPE, de lunes a viernes de 12:30 a 2:00 p.m. Una promoción especial de Congelados Dil de Casa y su tienda en Avenida Hermanos Bou 247 y Comauto Sport, concesionario oficial de Fiat, Jeep, Abarth y Alfa Romeo.
Seguim en este especial Villarreal Ciutat Educadora que fa possible l'Ajuntament de Villarreal, la Regidoria d'Educació, amb la seva titular, Anna Vicenç Vicent, que ens acompanya. Hem parlat i hem conegut què és una ciutat educadora i, evidentment, és una implicació de tota la societat. Però què està succedint dintre dels murs de les escoles? Cada vegada menys murs. En este moment tenim una escola que està en obres que esperem que en setembre puga ser d'estrena. És de les més antigues de Villarreal, possiblement, després del Col·legi Cervantes. Vindria a ser a Leale, dic jo. No ho sé, Anna, vostè i jo no sé si estàvem en aquella època que ho degueren inaugurar, però... Però imagines lo que era aquella carretera nacional que n'hi haurien poques cases al seu voltant, pues mira, i van fer a la cantonada davant del quartel de la Guàrdia Civil, que segur que ja estava, van fer una escola.
De les poques cases que n'hi havia alguna que era la de ma abuela, dels meus 7 tios i ma mare, que ma mare va inaugurar, bueno, van ser una de les primeres promocions en acudir a aquesta escola, que és Concepción Arena.
I ese barranquet, que seria un barranquet amb les seues brossetes, els seus insectes, els seus, en fi, tot el que n'hi hauria, vegetació, flora, fauna, i ese mercat de les bajoques, que també tenien davant en l'anar i vindre, pues no sé, de carros de carromatos, del que seria el transport en aquell moment, esa oloreta que faria també a la verdura, no?, de l'horta que acabem d'arribar, els sacs, en fi, tot això suposa que és memòria també d'un col·legi que treballa moltíssim tot el que és la memòria i posar en valor moltíssimes coses. La veritat és que tenen moltíssima activitat al Col·legi Concepció Arenal. Ens acompanya el seu director, Sergi Andreu Simó. Molt bon dia i gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bon dia, Raül.
Pareixia que estàvem parlant de Cuéntame.
Quasi que sí. Sí.
És dels més antics, sí, ja, la ciutat.
Sí, a veure, és del més antic. Mm. És del més antic de Vila-real que està en actiu, de fet. Nosaltres també pensàvem que era Cervantes.
I no era Cervantes?
No, un dia parlant amb la directora, crec que els guanyem per 3 o 4 anys. De fet, el centre, en 2 anys, farà el seu centenari. No era l'edifici com a tal, però el 1926 és l'any que es va crear l'edifici, el centre.
Estem parlant de la comunitat educativa més antiga de Vila-real.
Sí. En actiu.
És increïble, perquè tu imagina't, si ara tots diuen estan allà, doncs imagina't en aquell moment quan se va construir sí que era allà. Sí, no n'hi hauria ni aigua potable, per, si estem parlant de vora 100 anys.
Sí, sí.
En fi, en fi. En este moment són notícia perquè estan dintre del projecte edificant, estan edificant-los un nou col·legi. Com duem les obres i com serà este nou Concepción Arenal?
Bé, a veure, el projecte edificant és el projecte que per fi estàvem esperant-lo amb molta ànsia, després de 8 anys de tràmits, per fi hem pogut fer que es posara en marxa. I bé, consisteix en, bàsicament, 4 o 5 accions en l'edifici de primària. Nosaltres, no sé si ho coneixeu, tenim dos edificis diferents, separats per dos carrers. L'edifici d'infantil és un edifici pràcticament nou, és dels més nous de Vila-real, de fet crec que té 10 anys, si no m'equivoque. I l'edifici de primària és un edifici que es va refer després del primer centre que va haver i té 56 anys en l'actualitat. 56 anys, clar, estem parlant de que es va crear en un moment en què les necessitats que hi havia no són les necessitats que tenim avui en dia. És un edifici que encara tenia la divisió per a homes i dones, encara, de fet encara podem veure a l'entrada, n'hi ha dos portes, a la part del mig n'hi ha una ratlla que era l'antiga paret que separava la part d'homes i la part de dones. I clar, a veure, tenia encara la instal·lació d'aigua d'aquell moment, la instal·lació elèctrica, no teníem gimnàs. De fet, tenim una part de l'edifici que avui en dia no és accessible i que a partir d'aquestes obres serà accessible, que és un edifici simètric i una de les dues ales, com només hi ha ascensor en un costat, no es pot accedir. Mm. Per tant, quan tenim algun xiquet que se trenca alguna cama, tenim que pujar-ho al cavallet o fer peripes per a poder-lo pujar. Però bé, aquestes són les actuacions. Canvi d'aigües, canvi de línia elèctrica, línia d'internet, creació d'un gimnàs, adequació d'espais, adequació de patis... La veritat que estem esperant amb moltes ganes veure el resultat.
Anna, de la manera que està contant-lo Sergi, tot l'alumnat que ha hagut fins ara, Concepción Arenal i també el professorat, són uns supervivents, no?
De
les condicions en les que estan.
Que nosaltres des de l'Ajuntament vam incidir molt en que a lo millor no seria possible continuar el curs mentre estaven les obres en marxa. De conselleria es van insistir moltíssimes vegades que sí que anava a ser possible i, és, bueno, sí, està sent possible, però és veritat que ha sigut un any complicat on, bueno, ara el pati, si el veus, està completament tot en obres i hem tingut que acoplar la part del pati, del parc de la plaça Sant Ferran amb unes valles d'obra perquè els xiquets i les xiquetes tingueren més lloc per eixir al pati. I bé, jo sempre ho dic a Sergi, són 2 anys complicats, però que al final valdrà la pena perquè l'escola realment ho mereixia.
Heu pogut donar classe? Quin és el balanç de l'any, sí, d'este curs? Que...
A veure, les obres van començar abans de Nadal, més o menys, val? I a veure, la sort que tenim és que l'edifici és un edifici antic, gran, les aules són molt grans i això ens permet fer moltes coses. I a veure, nosaltres, tristament, bueno, l'any 2014 vam patir la supressió d'una línia, val? I teníem espais adequats que hem hagut d'anar desadequant, aules d'especialitats, l'aula de música, en el meu cas, per exemple, que és la meua, l'aula d'anglès, les hem anat perdent per accedir-les a les tutories. I hem anat, a veure, com l'edifici simètric hem pogut desplaçar entre les aules que tenim d'especialitats en l'edifici infantil i les aules que tenim a primària, hem pogut acoplar tots els cursos i ens han ocupat només una part de l'edifici. Val? Per tant, hem estat en la meitat de l'edifici fent classe, com hem pogut ara aquests últims dies, fent les especialitats en les aules, en el carret, en els instruments, el mestre d'anglès en el radiocasset, amunt i avall, l'educació física com hem pogut a la plaça de Sant Ferran, que a Ditana. Val? I ara el que farem és, a setembre, se suposa que una ala de l'edifici estarà ja acabada, passarem a l'altre costat, val? I mourem uns grups infantil, perquè en aquest espai sí que tenim un parell d'aules menys, que tenim la biblioteca, i és una aula més gran, i l'aula informàtica, que no podem disposar d'ella. Però bé, en principi, a setembre, se suposa que el gimnàs i una l'estarà acabada i l'altra pues, durarà un parell de trimestres més.
I a partir d'ahir tot nou, no? Pantalles de plasma...
Sí, això ja ho tenim. Això ja ho tenim.
Veritat que jo quan vaig entrar a l'escola me va sorprendre perquè és veritat que és una escola que és antiga però que estava molt ben cuidada i...
Sí, de fet, en tema de manteniment, nosaltres, per exemple, que tenim dos edificis, un nou i un vell, notem que l'edifici vell té molt menys manteniment que l'edifici nou. Problemes que ens van iniciar el dia a dia en l'edifici d'infantil no els tenim a primària.
Per cert, que ara en el pacte de govern a Vila-real s'ha creat la regidoria d'interculturalitat. A vostès no n'hi ha que explicar-los res d'això. Com tenen el procés d'admissió enguany? d'escolarització?
Bé, nosaltres des de fa 4 o 5 anys que estem pràcticament plens. Nosaltres, com he dit abans, vam patir el procés de supressió de dos línies a una, val? Se va acabar fa dos cursos, i d'aquest moment estem pràcticament... tenim vacants en el curs de quart, cinquè del curs que ve, perquè s'havia de crear una unitat extraordinària en Vila-real perquè no hi havia places per a escolaritzar els xiquets. Però, per altres termes, la veritat que no tenim cap problema. Enguany tenim tres vacants, se'ns queden, crec que són dos vacants en l'aula de 3 anys, i pràcticament fins a 5è estem tots plens.
Més cal afegir que Concepción Arenal també té línia de 2 a 3 anys.
Pues és una bona notícia, la que ens conta Sergi Andreu Simó. Hem conegut perquè Vila-real és una ciutat educadora i crec que estem d'acord, Anna, Sergi és un exemple, no?
Sí.
D'eixir de les aules, del que és la docència, perquè ha fet possible un seminari de mestres de música.
I és una de les coses que més em va cridar l'atenció i agradar quan vaig entrar a la regidoria d'Educació i vaig conèixer aquest projecte, perquè el que fan estos mestres de música és apropar la cultura a tots els xiquets i xiquetes de Vila-real, perquè moltes voltes on hi ha cases on no tenen una bona situació econòmica, de les coses que menys se consumeix sempre és la cultura, i gràcies a ells poden apropar-la, com he dit, a tots els xiquets i xiquetes, que és un poc el que se fa també ara a partir de setembre, que per fi tornarà el multiesport escolar a les escoles de Vila-real i tots els xiquets i xiquetes de Vila-real podran practicar esport.
El seminari.
Molt bé. El seminari de música, això es va crear al voltant de l'any 2012-2013, amb l'inquietud d'uns quants mestres de música que veiem. Ens vam trobar que l'oferta cultural que teníem a Vila-real a les escoles no era ni el que volíem, i moltes vegades es venia, es cancel·lava, no es tenia en compte la nostra opinió. Llavors vam voler mediar una miqueta a través de tots els mestres de música en aquell moment, en les associacions culturals i la regidoria de cultura i educació, per a poder fer que la cultura siguera universal. L'accés al menjar en primària, que tot l'alumnat pugui accedir, perquè després ja a la llarga crear consumidors de cultura. En setmana reunint, al final vam veure l'oportunitat de formalitzar-nos com a un seminari com a tal, vale, a través del CEFIRE, i bé, tots els anys ja anem fent reunions periòdiques, i la finalitat és això, organitzar actes, coordinar-nos en les regidories, i després també organitzem nosaltres concerts didàctics per a l'alumnat. Enguany hem fet dos concerts, un concert que ja porta 5 edicions, vale, que és la cantata Les emocions. És una cantata que vam fer, en la que participa tot l'alumnat de 5è de Vila-real, de les escoles que estan en el seminari, que intentarem alguna vegada que siguin totes les escoles. Tristament, nosaltres de moment, en guany, per exemple, som les 10 escoles públiques, el Bisbe Pont i la Panderola, el Centre d'Educació Especial. Estem intentant això, que puguem ser tots, perquè la veritat és que ens agradaria que esta idea pugui ser partícip tot l'alumne de Vila-real. Bueno, com diem en la cantata, el que estem fent és l'alumne de 5è participa com a part coral, ¿vale? I col·laborem amb la banda jove de la Unió Musical Alira. ¿Vale? La Unió Musical Alira fica la part instrumental i tot l'alumnat canta. ¿Vale? Per aquesta ocasió, des de fa uns 4 anys, amb la pandèmia pel mig, es va crear una cantata específica per a Vila-real. Susana Marín, que és la mestra de música del Col·legi Pasqual Nàcher, va crear unes músiques i la va instrumentar Rafael Beltrán. Tenim una cançó que s'ha fet exclusivament per així. És equiparable a l'Escola Canta de Conselleria, ¿vale? El que passa que en xicotet format així a Vila-real. I la veritat que és una activitat molt motivadora per a l'alumnat. A banda d'això, també estem, des de fa tres anys, estem fent un concert didàctic, ¿vale? En el que que va dirigit a l'alumnat de tercer de primària. Mm-hmm. Els mestres de música del seminari agafem els nostres instruments, preparem unes cançons, anem treballant-les, i el que fem és una exposició dels instruments per a l'alumnat, preparem unes cançons, nosaltres toquem i ells canten. La veritat que és molt motivador per als xiquets veure els seus mestres damunt d'un escenari tocant i ells participant del concert cantant com a part coral. Mm-hmm. És molt d'això. I a banda, estem també intentant que tindre activitats musicals per a tot l'alumnat. Des d'infantil fins a 6è. Enguany és el primer any que hem aconseguit que des d'infantil 5 anys fins a 6è hem tingut activitats per a tots els nivells. Mm-hmm. La veritat que també he de dir, en favor d'Anna, que és la primera vegada que veiem a les regidories d'Educació i Cultura agafar des de la mà. Fins ara era...
Ai, ja veurem què passarà a partir d'ara.
Ara veurem què passarà. Esperem que continuï així.
Sí.
Esperem que continuï així.
Lluitarem per a que continuï així.
Però la veritat, diferents colors polítics, diferents regidors, val, del mateix partit que està ara governant, i cadascuna pel seu costat. Mm. I la veritat és que ara hem aconseguit això, que vagin tots a una i que treballem al final per això, per els xiquets i les xiquetes de Vila-real.
Ha dit Sergi, m'ha paregut a mi, que l'escola canta és una còpia de lo que se va fer a Vila-real, perquè se va fer primer a Vila-real, o m'ha paregut només a mi, Anna? O...
Sí. A veure, no és una còpia. Nosaltres ens vam basar, molts mestres de música que estem en actiu així a Vila-real, hem treballat abans en Catalunya. En Catalunya el tema de les cantates és una cosa molt comuna, i ho hem treballat tots de dalt. Quan vam arribar així, vam fer aquesta proposta de seguida a la Unió Música de Lira. Li va aparèixer perfecte, se van adherir. De fet, el primer any no van fer la cantata de les emocions, sinó que van fer una cantata específica, una cantata que havíem treballat uns quants mestres en Barcelona. I a partir del segon any ja va ser quan es va fer la cantata per a Vila-real, la cantata de les emocions. A partir d'ahí va començar el boom de l'Escola Canta. Val? I ese mateix any, als dos anys, va fer al Masora, si no m'equivoco, la mateixa cantata que van fer nosaltres. I el 2016 d'Assa va ser quan va començar l'Escola Canta.
Sergi Andreu Simó, director del Concepción Arenal i també alma mater d'este seminari de mestres de música que representa el que és Vila-real Ciutat Educadora. Gràcies per compartir-lo amb els oients de COPE i molt d'ànim en l'estrena del... quan siga a partir de setembre. Esperem. La remodelació del col·legi. L'edificat no és algo que està als titulars de la premsa, sinó també és una realitat, Anna.
Sí, a costat també tenim una altra escola dins del preedificant, que és Pasqual Nàcher. Estan les dues obres en marxa i esperem que aquesta nova conselleria continuï amb aquest pla, perquè tenim escoles que també necessiten entrar dins del preedificant, com Panderola, Escultor Ortells, Botànic, Calduc. Aleshores, esperem i desitgem que el nou conseller... que ja porta un any, continuï en aquest projecte, per favor.
S'ha reunit amb ell?
No he tingut el plaer.
Però ho ha demanat?
No, perquè van tindre l'honor de recibir a Amazon a Vila-real, i van tindre una reunió l'alcalde amb el president, que va durar moltes hores, i se van tratar tots els temes allí.
Per tant, se suposa que està damunt la taula.
Sí.
Vila-real, Ciutat Educadora, l'espai especial que estem tenint avui, gràcies a la gent que forma part d'este més que un eslògan com és Vila-real, Ciutat Educadora.
Así es, Raúl Puchol. Luego volveremos contigo, pero vamos a recibir en nuestros estudios a nuestra comunicadora social de lenguaje no verbal, Belén Castellino.
Fiestas en honor a San Jaime Oropesa del Mar. Del 23 al 28 de julio, ven a disfrutar con nosotros de las fiestas patronales. Con encierros al estilo oropesino, el Grand Prix, tobogán acuático, concierto tributo a Estopa, concurso nacional de emboladores, carrera de minidrones y mucho más. Concejalía de Fiestas, Ayuntamiento de Oropesa del Mar.
Torna a la Fira d'Oficis a Benassal. Aquest dissabte i diumenge visita els carrers engalanats pel veïnat. Gaudeix dels 60 punts d'interès. I també sabràs com es munyeix una cabra, s'esquila una vella, l'afiladora de llana, aparellar la recua, rodar la sènia, fer boles d'emboladors o què és un concurs de morra. Assisteix a la presentació de la restauració del tractor de 1955 Forson Major. Participa a la ruta dels bombardejos o a la volta pel Benassal Fosc. Fira d'Oficis de Benassal. Només aquest dissabte i diumenge. Més info al web municipal i xarxes socials de l'Ajuntament de Benassal.
Elegir qué nombre poner a tu hijo te costó. Elegir los muebles de su habitación te costará mucho menos. Ven a las rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra los muebles que mejor encajan contigo con hasta un 50% de descuento. En Castellón, calle En Medio 91, sin ir más lejos. Muebles La Fábrica, lo que nos hace únicos es ser distintos.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Belén Castellino. Voy a decirte una cosa, es nuestra comunicadora social de lenguaje no verbal que tiene un programa con todos nosotros para abrirnos un poquito los ojos en cuanto a comunicación no verbal. Y la veo que viene, pareces una modelo, vas ahí, bueno, toda estiradita.
Pero mira, fíjate mi cara.
Sí.
Cara de póker.
Sí, cara de póker, ¿por qué?
Porque hoy te voy a contar el marketing y la comunicación. ¿Por qué vemos anuncios continuamente? Pasamos por delante en la calle, en las revistas, en la televisión, mientras vemos nuestro programa favorito, de grandes marcas, que no importa lo que vendan, grandes marcas, donde las modelos y los modelos, ya sea un actor famoso o una modelo desconocida, nunca sonríen. Siempre están con esta cara de póker.
Hieráticos.
Exacto.
Como estatuas.
Sin ninguna inflexión ni gestualidad. Vemos joyas exclusivas, bolsos de miles de euros, perfumes incluso súper caros, promocionados, pero nunca, nunca jamás tienen una facción, un gesto que muestre una alegría o una sonrisa, una, vamos a decirle, sensualidad a través de la ambición. No, no, siempre están con la misma cara y la boca cerrada. Eso se utiliza muchísimo en el marketing y es una forma de comunicación. ¿Qué comunica? Uno, para quitarle toda la atención al modelo en sí mismo y mirar meramente el producto que enfoca la publicidad, ya sea un auto de primera gama, etcétera. Lo que hace obviamente es tratar de que el modelo sea lo más andrógeno posible y que no genere más que, ah, mira, está Julia Roberts promocionando un perfume. Listo, ya está. Entonces eso ahí lo vemos, sin dientes, nada de sonrisa, etcétera. Segundo, esto aplica porque las grandes marcas, las marcas de un alto poder adquisitivo, cuanto más altas son en su gama, cuanto más euros vas a gastar en su producto, menos simpatía le va a poner al producto, justamente porque lo que enfoca es el producto y no en sí el modelo. Entonces vamos a ver siempre los modelos serios. Ahora, ¿cuándo empezamos a ver sonrisas? ¿Cuándo vemos una marca general, no voy a decir el nombre, pero una marca general con gente joven, sonriendo, con muchos colores? ¿Cuándo las marcas son populares y son accesibles a todos? Una camiseta de 10 euros, un perfume de 20, es decir, un artículo que todos podemos comprar. Ahí entra la sonrisa, los dientes, las posiciones, es decir, se mueven con una pelota jugando a un deporte o en la playa tomando un trago, pero ahí sí hay muchas facciones y mucha felicidad. Esas marcas están destinadas sobre todo a gente joven, a niños, adolescentes y gente muy joven que puede acceder a ese nivel económico. Uh-huh. Pero las grandes marcas obviamente van destinadas a gente muy adulta porque ya tiene un poder adquisitivo que no es el de los jóvenes y los niños que recién empiezan con su manejo de dinero, etcétera. Es decir, que siempre que veas una foto, ahora te vas a dar cuenta cuando camines por la calle y veas un perfume exclusivo, vas a ver que la modelo está con unas gafas o con unos lentes de sol, pero nunca sonriendo. Se llama el triángulo de tristeza también, ¿no? Que abarca entre la nariz, la boca y el mentón. Es un triángulo en el que tenés que ser triste. Y para cerrarte te cuento que hay una modelo que escribió un libro que contó su vida como modelo, ¿no? En sí misma, y contaba que siempre, en cualquier diseñador exclusivo que la llamara, era una modelo muy conocida, dice, he posado para todos los diseñadores de primeras marcas y nunca, jamás me pidieron que sonriera. De hecho, cuando ves un desfile, ves a todas las modelos con una cara seria terrible. Dice, cuando caminamos en la pasarela, tenemos que pensar cosas, nos dicen, como que se murió tu gato, que lo pisó un autobús, que su madre se murió. ¿Por qué? ¿Por qué las modelos tienen que verse tan siniestras? Y los diseñadores le dicen, no olviden que lo que se ve es la ropa y ustedes son meramente una percha de esa ropa. O sea, ahora para escuchar esto vas a prestar atención y todo, pero aunque no lo creas, ese marketing vende mucho más que ver a personas felices y contentas. Cuando ves una persona muy feliz, baja un 3% la capacidad de venta de esa marca.
Increíble.
Increíble.
Me parece.
Es más, a mí me gusta mucho más ver una persona feliz y contenta.
Hombre.
Bueno.
Aunque no me lo pueda comprar, claro. Por lo menos que se ría, ¿no? Bueno, un poquito.
Evidentemente estoy en un nivel más bajo.
Tú fíjate, no, yo también. Pero tú fíjate, Belén Castellino, ¿dónde te pueden consultar?
Muy fácil, Somos Palabra Escuela en Instagram o a través de somospalabra@hotmail.com.
Pero fíjate que como ya nos han educado a ver esas modelos hieráticas, delgadas y sobre todo y ante todo serias,
sí,
con un punto de soberbia, sí, van por la pasarela con un punto de soberbia.
Exacto.
Ahora no te las puedes imaginar riéndose y haciendo alguna gracia.
Nunca. Es más, ¿sabes cuándo son las que, o quiénes sonríen en la pasarela? Las que son estrellas contratadas especialmente, por ejemplo, actrices o actores,
ajá,
de Hollywood,
sí, sí,
músicos. O sea, que ahí donde está la particularidad, que son ellos que promocionan un producto, no al revés, no es el producto que promociona al modelo. Entonces ahí sí los vemos sonriendo y con personalidad. Pero si no, lo más serio posible. Así se vende mucho más.
Pues vamos a sonreír tú y yo, eso, que no tenemos que vender nada, hombre, por el amor.
Eso,
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y estamos descubriendo con Raúl Puchol en Pueblos COPE que Villarreal es ciudad educadora.
Hem conegut per què Vila-real és una ciutat educadora, hem conegut l'oferta de l'escola pública i sobretot d'aquest plan edificant en el Col·legi Concepción Arenal, com també el professorat és capaç d'organitzar un seminari de mestres de música. Què és i què significa l'Erasmus Plus, sobretot en un col·legi concertat com és el Virgen del Carmen, com són els carmelites de Vila-real. I una part fonamental, Anna Vicenç Vicent, regidora d'Educació de l'Ajuntament de Vila-real, que ens està acompanyant en aquest programa especial, són també els pares, les mares, és a dir, les ampes dels col·legis.
Sí, així no és. La comunitat educativa de Vila-real, formada pues, els directors, les directores, els docents i també les famílies, una part fonamental que crec que tenen que anar de la mà, el que són les escoles, les famílies i l'administració per a un bon funcionament de les escoles de Vila-real.
Ens acompanya des de l'AMPA del José Soriano, Álvaro Escorihuela, Claramonte, molt bon dia.
Molt bon dia, Raúl.
L'AMPA, quina funció, quina funcionalitat real té un AMPA?
Pues jo crec que n'hi ha molta gent que pensa que és organitzar quatre saraos durant l'any i ja està, i la veritat és que no. Jo crec que, com estaves dient abans, les famílies crec que també tenim que ser part fonamental de l'educació dels nostres fills. L'educació dels nostres fills no acaba quan ixen d'escola cada dia, sinó que hem de ser partíceps i, per tant, també d'una manera que entenem col·laborativa amb els mestres i amb totes les persones involucrades en l'educació dels nostres fills.
I això com s'aconsegueix? Perquè ho pensa en un AMPA i pensa en activitats extraescolars, en el festival de Nadal, de quan s'acaba el curs...
Efectivament, això també forma
de
part...
De reclamar, de reivindicar, correcte, de demanar subvencions...
També, també. Bueno, ahir tenim així a Anna, que consta que hem sigut també un poc pesaets en aquest tema en els últims mesos darrere. Entenem també la situació que ha hagut. Ara pues, ja s'ha anunciat que pront en els pròxims dies hi haurà pressupost i pues, sabem, tenim coneixement de que en aquest nou pressupost hi ha una línia de subvencions específica per a les activitats que realitzem des de l'AMPA i, evidentment, en la línia no dels saraos i de les festes, que també les fem i les seguirem fent, i també pensem que és important, sinó també, sobretot, pues, aquestes activitats extraescolars que comentaves, aquesta formació que també oferim als pares, mares, famílies, i a vegades també incloent els xiquets en elles, que complementen la formació regla que reben en les aules, i per tant pues, també estem desitjosos de que per fi s'aprovi aquest pressupost i podem pront, de cara al curs que ve, gaudir i deixar subvencions.
Uh-huh. Hi ha subvencions, per tant, estaran, sí, les subvencions, Anna?
Sí, quan vaig entrar a la regidoria d'Educació, evidentment hi havia una mancança molt gran en el que són activitats extraescolars de manera gratuïta, a lo millor. Aleshores, el que vam decidir va ser traure una línia de subvencions. En la partida del pressupost ja està dotada amb 60.000 euros, que serà pues, repartida per totes les escoles de Vila-real que tenen AMPA, tant d'escoles com d'instituts, i la idea un poc és pues, que cada centre, bueno, cada AMPA en este cas, utilitzi els diners de la manera que més falta li fan. Per exemple, n'hi ha escoles, a lo millor d'una línia, que no tenen molta demanda de l'escola matinera i no es pot portar endavant perquè no n'hi ha un mínim de xiquets, pues, aleshores que en aquests diners pogueren fer-se càrrec de les places necessàries fins a arribar al cupo per a que hi haguera una escola matinera, o les escoles que tenen una jornada contínua, poder fer activitats extraescolars, no sé, cada o l'escola d'educació especial a Panderola per a autobusos adaptats per a les excursions. La idea és que cada AMPA, d'una manera responsable, utilitzi aquests diners en lo que li facin falta. Farem una formació, només estiga aprovat el pressupost, per a explicar-los quin serà el procés, per a acompanyar-los i, si tenen dubtes, evidentment estar al seu costat per a ajudar-los.
Subvencions per a l'escola pública?
I per a l'escola concertada, o sea, per totes les AMPES. I després també, en el pressupost, tenim, com havia dit abans, apostem per l'escola pública i també per l'escola concertada. Totes les escoles públiques tenen ja plaques solars instal·lades, per se va fer amb una subvenció de l'IBACE, i ara anem a firmar un conveni en totes les escoles concertades, que estaran dotades de 15.000 euros, que al final seran 75.000, per a que instal·len també plaques solars en els seus centres, pues, per a ajudar-los un poc, sí. Està bé.
Jo no vaig a dir res del contrari, no? Però resulta cridaner, no?
Sí, està pactat ja en el pressupost i està ahí. Era una reivindicació que tenien les escoles concertades i crec que també està bé ajudar-les en este sentit.
Uh-huh. Estem amb Álvaro Escorihuela Claramonte des de l'AMPA del Col·legi José Soriano, una representació de lo que és una associació de pares i mares, que també n'hi ha monoparentals, evidentment, en els xiquets i les xiquetes. Les subvencions municipals ja diuen que les van atindre enguany. Activitats extraescolars, això és responsabilitat de les AMPES. Quines es desenvolupen?
Pues ahí...
anar en el baló...
Bueno, jo tinc que... Ahí nosaltres sempre ens hem preocupat, en el cas concret nostre, de quan dies extraescolars, però de contingut. Pues hem fet des de robòtica, anglès, cuina, també. Nosaltres és una qüestió que també aprofitem a veure si aixina, sobretot la conselleria, que és la que segueix sense acabar de regular això, que és a dia d'avui la impossibilitat normativa que hi ha de seguir, d'aprofitar, per exemple, una escola com la nostra, que té un horari lectiu de jornada contínua que acaba a les 2, que no ens permetisquen fer activitats extraescolars de pagament, com tota la vida, entendremos, fins les 5. Lo qual vol dir que tot el que, en teoria, les famílies del nostre centre van valorar en el seu dia i van votar per una important majoria de vots, fer este horari no té ningú sentit que després sí que se tinguin que quedar de 5 a 6 per poder fer aquestes activitats extraescolars, quan entenc que la filosofia, i per això creiem que és el sentit majoritari de les famílies del nostre centre, el que volien era el contrari, anar en una línia de fomentar la conciliació familiar reduint o avançant els horaris de les activitats. I això és una qüestió pues, que des de els centres adduïssen, que és veritat, a un buit normatiu que a dia d'avui encara hi ha en la conselleria, que fa diversos cursos, que no s'està ficant remei i que esperem que algun dia se puga remediar lo més pront possible també i que puguem ofertar, pues ara també, per exemple, parlava Anna abans, mencionava el tema del multiesport, que a falta de saber els detalls, però en el cas de les quatre escoles del poble que tenen horari de lectiu, de jornada contínua, en principi permetrà que aquest multiesport se pugui fer en aquesta franja de 3 i mitja a 5 i entenem que després pues, els monitors s'esplaçarien la resta d'escoles que tenen horari lectiu fins les 5. Per tant, també esperem que això serà una manera de poder anar en la línia que volem de poder fer aquestes extraescolars en l'horari 3 i mitja a 5.
Ara, és que és complex, no? Unes escoles tenen un horari, unes les altres...
Fins a 4 horaris n'hi ha diferents.
Coordinar això és complex. Álvaro Escorihuela Claramonte, des de l'AMPA del Col·legi José Soriano, estem en un especial Vila-real Ciutat Educadora. Les AMPES es beneficien de que Vila-real siga una ciutat educadora? Com se senten? És més que un eslògan?
Bueno, jo... A vegades les AMPES i els pares en general, les mares, se senten un poc que són la pata pobre d'esta equació i la veritat que crec...
De modalitat... reduïda, no?
Sí, o no... Bueno, no
ho volia dir... La pata coixa, però no... Mobilitat reduïda. És la pata de mobilitat reduïda?
Sí. Pot ser un bon símil. La qüestió és que pensem que devem de tindre un paper, a vegades, potser més important o més reivindicatiu del que tenim, i crec que, des de luego, no tenim, almenys des de la nostra AMPA, cap dubte de que les famílies són una part fonamental de l'educació dels nostres fills, que no hem de deixar de costat, no és cosa, evidentment, és professional, són els que s'han de fer càrrec de guiar i de als nostres fills en l'educació, però nosaltres crec que les famílies, com tu dius també, molt diverses en l'actualitat, també han de ser una peça fonamental de l'educació dels nostres fills i filles.
I per això consideren que estan implicades les AMPES a Vila-real?
Pues jo penso que en general sí, les ampes, el que passa que després també és una qüestió prou comú en moltes, hi ha una certa falta d'implicació en el que és les juntes directives de les ampes. Hi ha moltes, en molts col·legis, que li costa molt a sobretot als més veterans que estan quasi a punt de que els seus fills abandonen l'escola, els costa moltes vegades trobar relleu. Sí que hi ha gent, molta gent que participa de la festa de final de curs, però després és molt difícil encara en moltes ampes trobar persones que s'impliquen en el dia a dia en ajudar en l'organització, en el dur endavant les activitats.
Vostès, al José Soriano, ja saben en què van a invertir la subvenció municipal que esperem que van a rebre abans del 31 de desembre de 2024?
Esperem. La veritat que no, si en, de manera genèrica sí que volem dedicar-la sobretot a activitats extraescolars i a formació de les famílies.
Important també les escoles de famílies.
Escoles de famílies?
Se traten temes d'actualitat, com pot ser un bon ús de les xarxes socials o dels aparells electrònics, o no sé... com educar en d'una manera més positiva. Hi ha molts àmbits que se traten en les escoles de famílies i que, la veritat, funcionen molt bé.
Correcte. Nosaltres, per exemple, aquest curs hem fet una, diguem, escola de família més regular i després cada 15 dies una sessió i després recolzar en quatre activitats, diguem, més fortes, quatre xarles que... Fins ara hem tingut sobretot també la col·laboració de la Policia Nacional, de l'empresa del menjador, i que també esperem que en part d'aquests diners pues, puguem destinar a ampliar encara més i millorar l'oferta formativa que oferim des de l'AMPA.
Des de l'AMPA del Col·legi José Soriano, Álvaro Escorihuela, Claramonte, gràcies per compartir amb els oients de COPE este especial Vila-real Ciutat Educadora.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Anna Vicent, regidora d'Educació, gràcies per fer-ho possible.
No, gràcies a vosaltres.
En el que hem repassat moltíssimes coses que possiblement la gran majoria de la ciutadania i dels nostres oients desconeixien del que significa ser una ciutat educadora.
Pues sí, Raúl Pujol, nos lo has demostrado. Vila-real Ciutat Educadora. Ahora nos vamos a ir en un momentito a Onda.
Las últimas noticias indican que este verano va a ser sofocante, asfixiante, achicharrante. ¿Sabes qué te digo? ¡Que me piro!
¿Pero dónde vas? ¡Que estamos en directo!
¿Pues dónde voy a ir? ¡Con este calor a Casmani! ¡Casmani!
Dale aire fresco al verano con Casmani Electrodomésticos. Tenemos la mayor selección de equipos de climatización y ventilación de Castellón y provincia. Y como siempre, transporte gratuito y financiación a 12 meses sin intereses. Casmani Electrodomésticos, en la ciudad del transporte de Castellón y en casmani.es.
Sí, 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 Casmani, sí.
Nova Queen, ahora diseño integral de tu casa, porque eres único. Nuestras diseñadoras e ingenieras diseñan tu casa como tú eres, porque eres diferente. En Nova Queen somos de aquí y fabricamos para ti. Nova Queen, el alma de la cocina a medida. En Castellón, La Vall d'Uixó y Valencia. Orgullo Nova Queen.
Hotel Sercotel Plana Suites, tu nuevo hotel en Vall d'Uixó. Apartamentos y habitaciones estándar, modernas, cómodas, funcionales. Se adaptan a todo tipo de clientes. Piscina, jacuzzi, efecto playa y una terraza para disfrutar todo el año. Hotel Sercotel Plana Suites, Urbanización Carmaday, Vall d'Uixó. Teléfono 964 88 19 19.
Reciclar de forma eficaz no es fácil ni barato. Ayúdanos a hacerlo mejor seleccionando los residuos que depositas cada día en los contenedores de tu municipio. Reciplasa, 30 años reciclando juntos.
Mirabete Playa ya está aquí. Abrimos puertas en Benicàssim, con panadería, cafetería, pastelería, comidas caseras para llevar y para comer en el local. Así que este verano, olvídate de cocinar y ven a Mirabete Playa. Abrimos de 7 a 22 horas, todos los días. Mirabete Playa, en calle La Curva, zona del Pirulí. Benicàssim.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Nos acercamos a Onda para hablar de ocupación, para hablar de empleo. Y para ello me he puesto en contacto con Vicent Bou, que es el teniente de alcalde de Onda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Vicent?
Muy buenos días.
¿Qué resultado ha tenido el balance de ocupación en este primer semestre de 2024, Vicente?
Pues bueno, nosotros creemos que ha tenido un balance bastante, bastante positivo, ¿no? Estamos bastante esperanzados con los datos, ¿no? Hemos registrado 272 nuevas altas y 3.355 contratos, ¿no? Por ser un poco más exactos. y bueno, al final creo que es una muestra que destaca la eficacia de los programas formativos.
El impulso de la ocupación durante este periodo estival, ¿por dónde va, Vicent?
Pues bueno, al final nosotros tenemos un sector muy muy marcado, que es también el cerámico, ¿no? Como ya sabéis, aquí en Onda, que al final sigue siendo el sector más notable. Pero bueno, sí que entendemos y sí que vemos importante apostarnos pues también de vez en cuando diversificar esta economía en el sector servicios. Pero bueno, al final la industria es algo que en nuestra ciudad es imperante, y bueno, pues la mayor parte de estas zonas altas nos van por este sentido, ¿no? Por el sector industrial y también por un poco el sector servicios.
Uh-huh. Vicent Bou, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Onda. ¿Onda Genera qué es?
Pues mira, Onda Genera es un servicio que tenemos residenciado en un espacio que tenemos en la Piedra de Pedro de Chim, un centro que tenemos allí, y pues es el que impartimos formación y asesoramiento para todas aquellas personas pues bueno, pues que quieran mejorar sus oportunidades laborales, que quieran emprender, que quieran también pues tener nuevos conocimientos en áreas muy muy innovadoras. Pues por ejemplo, estamos haciendo mucha formación en inteligencia artificial, que hemos sido muy innovadores en ese punto. Después también tenemos mucha formación y asesoramiento para emprendedores, porque mi emprendedor de Onda tiene unos bonos de asesoramiento a través de los cuales pues tiene unas horas donde expertos pues se pueden asesorar y mejorar su negocio. Pues bueno, al final es eso, es un compendio, ¿no?, de tanto de asesoramiento para emprendedores o para gente de Onda que quiera tener unas ideas para trabajar, como gente que quiera formarse pues en temas muy innovadores, que a lo mejor cuesta mucho encontrarlos en este tipo de formaciones aún, porque son muy avanzadas, son muy nuevas. Pues bueno, nosotros ofrecemos aquí gratis para todos los estudiantes, pues que tengan todas estas inquietudes.
Bueno, pues veo que el pulso del verano lo llevamos muy bien. Vicent Bou, teniente de alcalde de Onda.
Sí, estamos muy contentos. Aquí en Onda tenemos un verano lleno de actividades, no solo pues estas noticias, ¿no?, que estábamos hablando, pero bueno, tenemos actividades, conciertos en el castillo, la feria medieval próximamente. Pues bueno, nos espera un verano muy provechoso a todos los ondenses, y pues bueno, también aprovechar ya este espacio pues para animar a la gente que nos de Onda, pues que se acerque hasta aquí a visitarnos y disfrutar de Onda en verano.
Onda bonica.
Efectivamente.
Vicent Bou, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Onda, muchísimas gracias por haberte acercado a los micrófonos de COPE Más Castellón.
Muchas gracias a vosotros.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de la 1:30 de la tarde en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Alberto Marco.
Cerramos esta semana la sexta temporada de este espacio que un año más ha comentado, explicado y analizado la actualidad, la innovación, la apuesta por el empleo y las preocupaciones del principal motor económico de la provincia. Todo ello en un año, además, muy complicado para unas empresas que han tenido que superar lo que se ha conocido como la tormenta perfecta. Ahora es tiempo de análisis y balance y lo hacemos con una de sus voces autorizadas. Saludos de Alberto Marco en este nuevo Ceracope Castellón. Hace pocas semanas celebraba la patronal azulejera ASCER su asamblea general para analizar cómo ha funcionado el sector durante el primer semestre de este año. Las sensaciones, como hemos corroborado en este espacio en las últimas semanas, han sido positivas, pero la realidad sigue marcando valores en negativo. Si se quiere ver el vaso medio lleno, eso sí, la caída no es tan pronunciada, pero a verla, háyla. Nos lo ha explicado el presidente de ASCER, Vicente Nomdedeu, que además nos apunta que no se espera cerrar el año en positivo.
Estamos cayendo, pero cayendo mucho menos fuerte que veníamos cayendo. La caída es mucho más leve de la que venía siendo, ten en cuenta que el sector ha menguado el 30%, una tercera parte del sector en producción y en ventas, y en este momento pues la caída de la exportación sigue siendo de un 5,1 en facturación y de un 5,2 en volumen de metros cuadrados vendidos. La producción sigue cayendo a través de junio 2,3%. Ya no son las caídas que hemos tenido antaño, porque en dos años redujimos el 30% de la producción. Son datos positivos, porque no vamos tan mal como veníamos haciendo los dos últimos años, pero aún no son datos de crecimiento. Y si tenemos en cuenta, y con esto ato los siguientes seis meses, que la segunda parte del año siempre suele ser peor que la primera parte del año, podríamos estar pensando entre un mantener las ventas en exportación y una caída de menos 5% y caer en producción entre un 2 o un 5%.
Esa asamblea, eso sí, reflejó un dato al alza, como es el empleo. El sector creó más de 500 trabajos en esta primera parte del año, aunque Nomdedeu alerta de la trampa. Junto a ello, los expedientes de regulación de empleo han seguido, por lo que la irregularidad sigue mandando en la cerámica.
En empleo hay 551 personas más. Eso es un crecimiento del 4,2%, a pesar de que desde enero a mayo ha habido 10 ERTEs afectándose a 700 personas, 699 en concreto, y ha habido un ERE que afecta a 182 personas. ¿Qué ocurre? Que las desviaciones típicas a la media del sector cada vez son más pronunciadas. La media da un dato y puede haber algunas empresas que estén en la parte positiva de ese dato, o sea, que estén creciendo en ventas y en producción, y puede haber empresas que están en la parte contraria. Un dato tan bueno como crecer en 554 personas, pero luego te digo que hay un ERE de 182 y ERTE de 699, parece contradictorio, pero lo explica el que todas las empresas no van igual.
Con todo ello, la conclusión es clara y la perspectiva a corto plazo tampoco parece halagüeña.
Y la media del sector son esos datos menos malos que antaño, pero que aún no hemos tocado fondo, posiblemente no se toque fondo hasta final de este año. Las ventas no volverán a ser lo que eran hasta principios del año que viene. Los principales mercados nuestros son Europa, Estados Unidos y Canadá, y en Europa las circunstancias que nos están acompañando no son las más adecuadas, y la estructura tampoco, porque mientras los tipos estén altos, pues la gente no va a gastar, y menos en vivienda o en productos que son de alta reflexión.
Clave para ello, y teniendo en cuenta la importancia exportadora del sector azulejero, es la amplia competencia del azulejo low cost, procedente especialmente desde la India. Aunque se han planteado medidas para frenar su entrada, nos explica Nomdedeu que han resultado insuficientes y su impacto en Europa ya se está notando.
Todos no luchamos con las mismas armas. En Europa nos perdemos con la burocracia y con el querer cumplir con el tema de la descarbonización en menos tiempo del que realmente se necesita para cumplir. Todos estos temas no están en terceros países donde cada vez se produce más. Ha sobrepasado la India. La India en este momento es el segundo productor del mundo con 2.800.000 metros cuadrados, y esta gente no tiene que cumplir las mismas y a la misma velocidad. El reglamento no es el mismo para estos países que para nosotros. Estamos favoreciendo cada vez que consumimos producto de estos países el medio ambiente, no mejore, sino que empeora. Y además estamos favoreciendo en que la economía europea no funcione porque nuestros productos no se pueden vender.
Un antidumping que sí que ha dejado buenos resultados con el azulejo chino y también sobre el indio, especialmente en Estados Unidos, donde el proteccionismo ha llevado el sobrecoste a niveles destacados.
El antidumping en la India no ha dado el mismo resultado que en China. En China fue unos sobrecostes arancelarios tremendos. Lo estamos renovando cada 5 años. Ahora se ha vuelto a renovar para 5 años más. Y sin embargo, con la India, pues apenas hay unos aranceles que van entre un 5 y un 8%, y esto no va a impedir que entren los azulejos indios en Europa. Máxime cuando se ha levantado hace unos meses un antidumping en Estados Unidos, donde se piden de 400, 800% de aranceles. Esto ha hecho que muchos de los clientes de Estados Unidos pues hayan anulado muchísimos pedidos de los proveedores indios y nos están penetrando, y cabe más aún en Europa, ya que se han quedado sin aquel mercado, al menos de momento, y hasta que se pronuncien los aranceles.
Y ante esta feroz competencia, la industria europea es tajante. Las instituciones deben ser aliados. Un hecho que no acaban de notar, por ejemplo, en la cerámica castellonense. El presidente de Ascer lamenta que hay muchas promesas, pero pocas acciones. Y ello está llevando a que la deslocalización vuelva a sobrevolar las opciones de futuro del azulejo.
Y nos escuchan, pero luego se queda solamente en esa escucha vacía y no se lleva esto a Bruselas. Nosotros estamos intentando continuamente hablar con el Ministerio, continuamente en Bruselas, y parece como si lo que dijésemos no le encontrase en gravedad de importancia. Y estamos haciendo pues que la industria desaparezca de nuestra Europa, que cuanto menos haya multilocalizaciones y en algunos casos deslocalizaciones. Porque nos vamos a sitios donde todo esto no agravia tanto la situación empresarial, y además, haciendo esto, lo que hacemos es aún contaminar más el ambiente. O sea, la gente se va a ir de una Europa para fabricar fuera de Europa, y con eso conseguimos que el medio ambiente esté peor que estaba antes.
Y junto a ello, unas ayudas que se han mostrado cortas, especialmente apuntan las del gobierno central, donde ahora se cuenta con la moratoria para ponerse al día con el pago a proveedores, un hecho que sigue generando malestar.
El sector no es un sector impagado, no tenemos impagados. Nosotros tenemos unos compromisos con nuestros proveedores donde pactamos la forma de pago. Y da la sensación ahora que todo aquel que paga por encima de 60 días pues es un moroso, y eso no es así. No obstante, vamos a ver, si son 6 meses más, pues la gente puede de alguna forma sumarse a esa legislación. Pero aquí el problema es que la ley que la crece no debería existir. O sea, no puede ser que tengamos que demostrar esto para tener una subvención. Porque nuestra forma de trabajar no está en 60 días. Somos países que exportamos. Nuestro producto llega a destino a lo mejor 4 o 5 meses después de ser comprado. En otras ocasiones 2. Nuestros clientes lo tienen que poner en las tiendas. Las tiendas necesitan un tiempo. Desde que el cliente pueda vender el producto hasta que nos lo pague pasan unos meses. Es imposible que nosotros, siendo exportadores en el 75%, a nuestros proveedores les podamos pagar antes de los 60 días. Esto es algo que debería corregirse.
Con esta situación nos quedamos, miramos ahora la actualidad del sector. Y justamente empezamos con los datos exportadores, porque mayo dejó una caída del 1,9% respecto al pasado año en cuanto al valor del producto enviado a mercados internacionales, lo que hace que el descenso de las exportaciones en los primeros 5 meses del año sea cercano justamente al 5%. Y Almasora inicia obras de modernización y mejora en su polígono industrial Supoy 8. También la Alcora trabaja para sacar a licitación obras de mejora en otros 3 polígonos industriales. Y completamos apuntando de nuevo con Arcer, que organiza para hoy y mañana un workshop sobre estilos y tendencias en interiorismo para el proceso de venta del producto cerámico, que tiene una duración de 6 horas. Por Castelló ha intensificado los controles sobre las operativas de graneros sólidos, pues para mejorar también todo ese control, especialmente medioambiental. UGI y AICE, la Asociación de Investigación de Industrias Cerámicas, han firmado un nuevo convenio de colaboración para los próximos 5 años, prorrogable a otros 5, para desarrollar actividades conjuntas en materias como investigación, innovación y también asesoramiento y divulgación científica. Y cerramos con un suceso, y es que la Guardia Civil ha detenido a 7 personas como presuntos autores de robo de hasta 11 toneladas de cobre en azulejeras de localidades como Vilafamés, Baidalba, La Alcora y San Joan de Moró.
Con Grupo Industrial Pamesa, Ceracope Castellón. El repaso a la actualidad informativa de la industria azulejera provincial todos los martes a partir de 1:30 de la tarde en Cope Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón.
Cope Más Castellón.